autorretrat. David Bojanovic. Aquesta és l'obra que forma part de la història de l'art, que té relació aquesta setmana també amb les pandèmies que estan sacsejant la nostra societat, i obres d'art que, òbviament, tenen aquesta relació, que els oients poden trobar reproduïdes a través de les nostres xarxes socials i que cada setmana tria l'Artur Ramon i després la comenta. Artur, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Josep.
Com has trobat i per què aquest autorretrat de David Bojanovic?
Doncs mira, aquest és un artista que vaig descobrir fa molt poc, amb una exposició que va haver al Centro de Arte Reina Sofía a Madrid. Es titulava La historia que me quita el sueño, que es va produir entre maig...
I mai millor dit,
efectivament. Entre maig i setembre de 2019, és a dir, que el vaig conèixer fa poquíssim i em va agradar molt, perquè és un artista molt interessant. És un artista que té tots els trets biogràfics per haver-se convertit en un assassí en sèrie. Els pares es van divorciar sent ell molt petit, després van desaparèixer, van anar a llocs d'acollida on van abusar d'ell, i finalment, per sort, en comptes de dedicar-se a assassinar, doncs es va dedicar a l'art, i de 1970 a 1992 va fer una obra conceptualment rigorosa, estèticament diversa, amb un període molt curt, que recull la fotografia com a eina narrativa, el collage, la pintura, el fotomuntatge. També va estar molt vinculat als grafitis i a l'street art, i la seva obra gira en tres grans blocs. Tota la crítica que fa ell a les invasions que feia en aquell moment el govern dels Estats Units a Centroamèrica, després amb tota la hipocresia, diguéssim, de la vida americana, i la homofòbia, sobretot a través de com es va tractar el SIDA. Ell era del col·lectiu gay, homosexual, i el seu company, el gran fotògraf Peter Ucher, va morir, i és molt recordada la performance que ell va fer agafant les cendres el 1990 al seu company i llançant-les a la Casa Blanca per protestar amb com el president en aquell moment, George W. Bush, havia tractat el tema del SIDA. Ell, curiosament, va morir 4 anys després de SIDA, el 1996, i les seves cendres també es van llançar a la Casa Blanca. L'obra que porto avui és el seu autorretrat. El veiem amb una fotografia en el que s'ha tatuat el cos amb un mapa mundi, està fumant, i de darrere seu apareix el foc. El foc que crema, diguéssim, aquesta personalitat tan forta de David Bojanovic, que a més va ser el precursor d'artistes com Basquiat o Banksy. I després és molt interessant veure amb un trosset de la imatge, a la part inferior esquerra, un personatge petit que surt fugint del foc, que és ell mateix. Ell mateix fugint d'aquesta societat en la que es va trobar veritablement molt, molt mal acollit. I a més, jo volia també parlar del SIDA, perquè hem parlat de la peste negra, de la grip espanyola. El SIDA, pensem que des de que va aparèixer el 1981 fins avui han mort més de 40 milions de persones. Naturalment, a partir de 1996, quan apareix les antirretrovirals, baixa molt la mortalitat, però pensem que és un virus que ha mutat tantíssim que no han trobat encara una vacuna, és a dir, no hi ha avui una vacuna del SIDA, el que passa que afortunadament, doncs, és una malaltia que es cronifica, que ja no és letal.
Ha deixat de ser letal per passar a ser crònica, efectivament, però evidentment no hi ha vacuna, no s'ha trobat encara aquesta vacuna, la qual cosa no vol dir que no es continuï buscant, i l'efecte dels retrovirals també s'ha estudiat per tractar, com sabem, els efectes del coronavirus, i s'està encara investigant sobre això, juntament amb moltes altres coses, perquè, com ens deia ara mateix el Marc Amorós, cada dia es publiquen una mitjana de 700 treballs científics o pseudocientífics o camí de ser científics per intentar aclarir alguna cosa d'aquest gran desconcert que la pandèmia ha creat entre nosaltres. I com que els desconcerts criden desconcerts, uns veïns van alertar l'Ajuntament de Girona i van haver d'anar els tècnics municipals a veure què passava, perquè a l'Unyà, al fons del riu Unyà, van veure unes ombres i per un moment van dir Quarto Milenio, però resulta que no, resulta que el que va aparèixer diumenge era un rostre misteriós que obeïa senzillament a una escultura que per un moment es va pensar que potser tenia 200 anys i després van dir, no, calla, és una escultura de Jordi Mitjà que va néixer a Figueres el 1970, que formava part d'un muntatge que va fer a l'antiga discoteca Sala del Cel i que algú va robar del pis d'un antic treballador a qui li havien regalat.
Sí, és una història que podria ser un conte del realisme màgic de García Márquez, és a dir, és una història preciosa. En ple diumenge del desconfinament, aquests habitants del carrer de Santa Clara, des del pis, perquè clar, la van veure perquè estaven en un punt alt i a partir d'allà pensaven al principi que era un cadàver i van donar alerta al grup municipal perquè poguessin anar, inclús va traslladar la pròpia alcaldessa, Marta Madrenes, i van treure del riu Unyà aquesta escultura que ja la van batejar com la Dama de l'Unyà. Es pensava que era un rostre d'una dona que una mica amb tot el ressò de la Santa Teresa de Bernini del segle XVIII, i després va aparèixer aquest aspecte sempre que té irònic, no?, dels descobriments, en aquest cas a través de les xarxes socials de Facebook, quan Agustí Pericay va dir que era l'obra de Jordi Mitjà, que havia format part d'aquesta discoteca de la Sala del Cel de Pedret i que l'havia regalat a un amic seu i que no se sap ben bé si en una nit, diguéssim, doncs d'excessos va acabar l'escultura a l'Unyà o si li van robar i els lladres la van llançar. No se sap, perquè tampoc se sap si en aquest moment és pròpiament del Jordi Mitjà o és una escultura anterior. És a dir, tot això jo crec que ara està investigant-se. Clar, aquí hi ha una cosa molt curiosa. Quan tu veus la imatge, Josep, a l'haver estat tant temps, 20 anys, a l'aigua, té una... El temps hi ha actuat d'una forma que costa d'entendre que sigui una obra, diguéssim, moderna o contemporània. Sembla molt més antiga. Primer perquè el referent, diguéssim, la matriu iconogràfica és molt més antiga, i després perquè l'aigua l'ha anat llimant, li ha anat col·locant un pòsit d'algues i de temps, una pàtina, que sembla veritablement que sigui del 18. Sigui com sigui, ara doncs els especialistes del Museu de Girona hauran d'analitzar-la i veure què passa, però és una història fascinant.
Una història per fer-ne un conte. Doncs ja tens la base, que tu això d'escriure també se't dona molt bé.
Intentarem, a veure, perquè aquesta
és una història... Passa't a la ficció. Tu que fins ara tot el que has fet ha estat divulgar l'art, literàriament, passa't una mica a la ficció, perquè la base és artística. I a més a més, escolta, i a més a més tens l'al·licient de que el punt de partida és una discoteca. Què més vols?
I tant, ho tenim tot. És que és tot per escriure un conte aquí. L'únic problema que té és que al final el sabrem, perquè avui se sap tot. És a dir, aviat el sabrem i perdrem un dels enigmes dels contes, que és no saber com acaben.
Artur, gràcies, una abraçada molt forta.
Dijous ens veiem a l'estudi, Josep.
Ai, però no ens podrem abraçar.
No, però ens veurem segur.
Perfecte, ho celebrarem.